Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu, del Gran Teatre del Liceu. Bona tarda, Joan, benvingut.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Molt bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies, ACN. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Antoni Abad, president de la CECOT, que és la patronal del Vallès. Senyor Abad, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Abans de començar a preguntar-li, vull felicitar un dels analistes habituals del programa, que és el Daniel Arasa, perquè és un escriptor prolífic i aquesta setmana acaba de treure un llibre nou. Un llibre sobre el poder de les ondes, de la ràdio, a la Guerra Civil Espanyola. Carai, Déu-n'hi-do, no?
Home, Déu-n'hi-do, va convertir-se en el mitjà més important de propaganda de la guerra, no? Uh-huh. I, de fet, la guerra espanyola és la primera en la història en què la ràdio té una importància molt gran com a arma de guerra psicològica, no? Perquè després hi ha la Segona Guerra Mundial, uh-huh, ho seria molt més, però l'espanyola és prèvia. Per tant, té importància el que es va fer a la ràdio i com es va desenvolupar les emissions de ràdio a Espanya, que van fer un salt extraordinari amb la guerra.
Doncs
amb el que té negatiu, evidentment, però clar, en tot cas van créixer, no?
Doncs la gent que li agrada la ràdio, la gent que li agrada llegir, doncs ja ho sap, a les llibreries, el llibre del Dani Arasa, El poder de les ondes...
No va guanyar la guerra gràcies a la ràdio.
No, és que difícilment poder dir que pot ser conseqüència d'una cosa com aquesta. Tot és una suma d'ingredients, no? I entre ells també aquest, però un.
El millor és que continua sent un gran mitjà, amb pau i amb democràcia.
Sí, és un mitjà d'aquests que sempre deien que la tele mataria la ràdio i que la ràdio encara estem vius i amb moltes ganes de continuar endavant. Molt bé, doncs ja ho sabeu, ho deia, el qui vulgui saber coses de la ràdio i la Guerra Civil, aquest llibre del Dani Arasa és un llibre molt recomanable, El poder de les ondes en la Guerra Civil Espanyola. Entrem en matèria, ara sí, parlem d'economia, d'empresa, una mica de política també, amb el senyor Antoni Abad, president de la patronal del Vallès CECOT. Del Vallès, doncs, dues comarques punteres en el món de l'economia, de la indústria de Catalunya. Quina és la salut econòmica del Vallès Occidental, Oriental? En fi, allò que diuen, que la recuperació econòmica ha vingut per quedar-s'hi. És veritat, ho noten vostès, gent de la patronal del Vallès CECOT?
Notem que anímicament estem més bé. Notem encara una realitat molt dual, per tant hi ha empreses, famílies que continuen visquent una realitat molt dura, però és veritat que en general doncs, tots pensem que les coses poden començar a anar més bé. I això és transcendent perquè, a més, jo crec que ens hem convençut de que la indústria és una fortalesa de Catalunya i el pol manufacturer més important del sud d'Europa precisament són els vallesos. I a partir d'aquí, doncs, detectem que el que cal és continuar doncs, treballant molt amb la innovació, perquè o pensem en productes i serveis de valor afegit alt, o si no, no anirem consolidant doncs, aquesta recuperació que vostè em pregunta, però també li diria que de fons encara tenim un país poc modern, poc homologable internacionalment. I això només és un tema de voluntat de la societat, diria, per sobre fins i tot de la política. Si ens convencem de que junts i coordinadament doncs, podem tenir unes possibilitats i uns horitzons millors, doncs ens hi hem de posar. Però això és sinònim de sacrificis, és sinònim d'estudi, i és sinònim doncs, d'idiomes, i és sinònim d'internacionalització, i em sembla que s'ha de compartir bastant més generalitzadament a nivell del conjunt de la societat, o si no, el relat que ha imperat aquests últims anys, que encara té doncs, una mica de ressò en el present, ens perjudica aquestes possibilitats de refundar les bases de competitivitat, que és el gran discurs i la gran pretensió de CECOT.
Molt bé, escolti, sempre que es parla de patronals a Catalunya es parla de Foment, es parla de Pimec, vostès també són una realitat aquí. Ens pot fer una radiografia, un perfil de les empreses que agrupen CECOT i quin pes té CECOT dins de, no només del Vallès, sinó dins de la patronal catalana i, si m'atreveix a dir, fins la patronal espanyola?
Bé, Jo penso que CECOT replica bastant bé el que és el teixit empresarial català. Vol dir que representem empreses grans, sí, i mitjanes i petites, però en tenim moltes més d'associades que són petites i mitjanes que grans, perquè és la realitat del nostre propi país. En quant al nostre abast geogràfic, tot i que les arrels són clarament vallesanes, avui les nostres 40 i escaig associacions i gremis de base, doncs més de la meitat tenen àmbit català, per això parlem d'aquesta dimensió de CECOT, però nosaltres no som cúpula, nosaltres hem estat sempre a dins de l'estructura de foment de treball. Per tant, reconeixem que la nostra cúpula a nivell català és Foment, de la que participem dels seus òrgans de govern, i també per al que és doncs, el teixit més de petita empresa en el que associem, FEPIME, en aquests moments, doncs, també té la seva raó de ser.
Això de la patronal del Vallès no li acaba de fer el pes o sí?
No m'acaba de fer el pes en la mesura que El Vallès pot representar avui més o menys el 50% de la nostra base associativa, que tot sigui dit de pas, suposo que continuem sent, diguem-ne, l'entitat empresarial que més socis directes té a Catalunya, per sobre de qualsevol altra. Però reitero, nosaltres formem part de Foment i a partir de Foment fins i tot, doncs, lògicament, arribem a la COE i arribem a Europa.
Molt bé, obrim ja micròfons de la resta de companys de taula. Per exemple, el Joan Maria Clavell. Endavant, Joan Maria.
Sí, senyor Abad, una pregunta molt concreta. Els diners de la banca, és a dir, els crèdits, arriben als petits i mitjans empresaris que són bàsicament el gruix de la seva organització empresarial? I dic això perquè el senyor Marc Bonavia i d'altres veus sempre han reclamat que aquests diners encara no arriben als empresaris i als emprenedors que volen tirar endavant aquella petita i mitjana empresa de la qual es nodreix tant el nostre país.
En Marc Bonaví, perdó, sí,
conec.
És el president de l'IGEC.
M'imagino que sap qui és.
Sí. I tenim bona relació i ens veiem tot sovint. A veure, la pregunta és sempre molt pertinent, però aquests anys passats el que van fer és perjudicar tant la roda del crèdit, que és que més enllà dels períodes de més dificultat del sistema bancari espanyol, el cert és que també tenien en part raó la banca quan deien tenim baixa demanda, perquè això que dic es va trencar doncs, la roda, i també és veritat una altra cosa. Encara que si ens ho mirem sectorialment n'exclouríem bastants de sectors, el cert és que en general hi havia una situació d'endeutament en els passius de les empreses molt elevada, encara que, per completar aquesta matització, alguns van pecar i després vam pagar tots. Però la realitat d'avui, més aviat, és que doncs, amb menys entitats la situació ha millorat molt i estan molt més receptives i amb moltes possibilitats de poder donar crèdit. Hem de recuperar la demanda de crèdit, perquè també és veritat que l'endeutament ha baixat. També és bona una situació, que és la desbancarització. Avui hi ha més consciència d'utilitzar fonts alternatives en les bancàries per doncs, poder finançar el funcionament de les empreses, i això també és bo. I per últim, el meu missatge, que quan tinc oportunitat de parlar doncs, amb representants dels bancs, els hi continuo dient. Si ara féssim memòria, el problema que vau tenir va ser un empatx de garanties, oi? Per tant, a veure si som capaços de fer una aposta al dia en l'anàlisi del risc, perquè em sembla que si tots fóssim una mica més anglosaxons, ells per suposat, però també potser diguem-ne el sector empresarial amb la sol·licitud i formulació de demanda de crèdit, aniríem tots molt millor. En definitiva, que si donem prioritat en el compromís, formació dels equips directius i, diguem-ne, projecte en el qual doncs, hi dediquen les seves energies, jo crec que seríem capaços de poder donar més oportunitats, més finançament i no caure en l'error fàcil de que doncs, es torni a repetir, sobretot responent a la seva pregunta, de cara al teixit d'empresa petita i més petita, que és només tornar a demanar garanties.
Daniel Grassa.
Sí.
jo faig un enllaç economia-polític. Concretament, tenim previst ara unes eleccions municipals a Catalunya, a banda de les andaluses, d'aquí uns mesos, al setembre, en teoria, les catalanes, i hi ha possibilitats que es plantegi de forma molt, molt clara el tema d'independència de Catalunya. No plantejo l'aspecte polític, que vostè pot tindre el criteri que vulgui, però des de l'àmbit econòmic, és a dir, tenint en compte les situacions que es pot generar en el cas de que hi hagués una Catalunya independent, de l'àmbit econòmic, vostè com ho veu, tenint en compte de que les repercussions que pot tenir la presència o no catalana en la Unió Europea, l'euro, etc., què pot passar? Vostè és un gran optimista sobre, per exemple, l'economia del Vallès, l'economia en general. Què pot passar en relació amb això una persona que veu les empreses tal com estan i en relació a la relació...
No sé si tindria i trobaria un interlocutor que li pogués donar respostes a allò amb seguretat.
No, seguretat però, segurament ningú.
Des de la meva modesta posició, almenys li haig d'explicar informació coneguda. És a dir, quan vam encastar molt seriosament, perquè ho fem a més per altres temes sovint, a la nostra base associativa, plantejant i preguntant sobre el futur de Catalunya, on un dels escenaris és noves estructures d'estat, la primera dada important és que el 98% de la nostra base associativa va dir que Catalunya no pot continuar com fins ara. Vol dir que aquesta dada és molt transcendent. A partir d'aquí, llavors, es poden, i ens trobàvem, doncs, respostes més federalistes, més confederalistes, i els que obertament estan a favor d'intentar tenir noves estructures d'estat. Com que preguntem i tenim la possibilitat llavors de creuar informació de variables, quan més d'un 50% de les respostes se situen a favor de per què, si hem intentat durant tants anys, ens venen a dir, refundar Espanya i no ens n'estem sortint, potser que ara intentem fundar, i això és el que amb més d'un 50% ens donaven les respostes, dic, creuant variables, qui està més procliu en aquesta posició de poder tenir noves estructures d'estat? Doncs no és un tema d'empresa gran, no, empresa petita, sí, en absolut. La dimensió no juga com a variable transcendent. Ho juguen dues coses. A on tinc els mercats, sobretot. I, per tant, l'empresa sigui gran o petita, que és molt exportadora i està molt internacionalitzada, ho veu com un escenari que li pot ser una oportunitat i diu que hi podria estar a favor. I l'empresa que té el ninxo i que encara que sigui a lo millor, doncs, perquè té l'establiment a davant de la cala de la Costa Brava, que només la Costa Brava està a Catalunya, no està enlloc més, i per tant, li venen molts clients cada any, doncs aquests també et diuen que sí. I els que doncs, estan més preocupats per aquest tema és els que tenen el gruix de les seves vendes en la resta de l'Estat. De totes maneres, amb la mesura que hem anat tenint doncs, moments àlgids doncs, de procés i moments ball, però que tot això doncs, et permet parlar amb tants empresaris i persones d'arreu de la resta de l'Estat. A veure, jo tinc la percepció de que n'hi ha uns que una mica xulos diuen allò, que se vayan. Va. I també, diguem-ne, que hi ha els altres que gairebé ens insulten només perquè plantegem la qüestió. Però a mi m'interessa dels empresaris de la resta de l'Estat dos alternatives. Uns els que diuen algo habremos hecho mal, aunque tarde negociemos, que d'aquests n'hi han, però després n'hi han uns altres, que diuen, si lo hacéis bien, nos vamos a Catalunya. I t'ho raonen, perquè et diuen, les estructures de l'Estat espanyol són molt pesades, molt anacròniques, gens orientades a facilitar l'activitat empresarial en general, molt classistes i amb estructures doncs, de certes èlits doncs, molt instal·lades, poc conscients fins i tot del gran valor estratègic de l'educació en el conjunt de la població, i llavors et fan la pregunta, perquè si desconnectéssiu seguiríeu haciéndolo como hasta ahora, perquè si ho feu bé potser anem a cap a Catalunya. Però és que ho plantejo així perquè la resposta és vàlida per Catalunya i és vàlida pel conjunt de l'Estat. El que abans jo deia, no tenim un país modern, és que no el tenim, no el tenim homologable, i hem de continuar reestructurant el país i fent que les coses vagin evolucionant.
Escolti, n'hi ha molts d'aquests que es diuen que vindrien a Catalunya si...
No, no, jo això no ho tinc quantificat.
No quantificat.
El que em sembla
a vostè
que
li han dit
amb
això.
Que alguns m'ho hagin dit, a mi em sembla un bon missatge, perquè l'escoltem tots, perquè a l'inconformisme dels empresaris d'aquí amb com es pot fer empresa a Catalunya... Catalunya avui forma part de l'Estat espanyol i el nostre marc legislatiu en general de referència és l'espanyol. I, per tant, d'empresaris que pensen que aquest és un marc avui doncs, molt caduc en general i que en general tenim unes estructures molt pesades d'administracions i que doncs, la necessària adaptació i modernització ens convé molt i que l'immobilisme és el pitjor dels escenaris en els que ens podem trobar, i n'hi ha tant, que jo li afegiria més una pregunta que des de FECOT ja fa uns pocs anys ens hem fet. A Espanya no es dialoga des de la transició, i quan no es dialoga des de la transició tenim problemes, perquè necessitem aquesta comunicació societat empresarial en política, i després jo crec que l'altre gran pecat, si en la transició la política va liderar per sobre de qualsevol altra iniciativa, els països que van bé, el diàleg és permanent i discret i en el mateix pla i en el mateix nivell, perquè no ha d'estar la classe política i la política per sobre de nosaltres, ni com a ciutadans ni com a empresaris.
Però no fa falta marxar, tampoc, no?
No. Jo no estic fent cap apologia...
Canvia una mica les coses
no estic fent, no? No estic fent cap apologia ni de marxar...
No.
Ni em sembla raonable continuar com fins ara amb l'immobilisme.
Canvia les coses.
Bé... Doncs a veure si ens atrevim a canviar, perquè resulta que la democràcia és optar i en aquest país doncs les coses no evolucionen a una velocitat que és la que ens fa anar enrere en els vagons dels trens que avancen.
Molt bé. Joan Corbera i Marcos. Vinga, Joan.
Voldria preguntar-li per les propostes econòmiques de Podemos.
Són... Bueno.
Sí, em sap greu, però les intencions de...
No, però abans poder caldria preguntar-li si als empresaris els hi fa Podemos o què, o no?
Escolti'm, li contestaré...
Ara t'ha pitjat el Joan, ho sento,
no,
Joan.
A veure, acaba.
Jo li anava a preguntar...
Acabi.
Tot va lligat, eh?
Sí, segur. Però ells han dit ja algunes mesures, no? De coses que després la realitat s'imposa, no? Però ells han dit, nosaltres si arribem al govern de la nació, demanarem, per exemple, crear una banca pública que doni crèdits als ciutadans, per exemple. Instaurarem les 35 hores laborals. O, per exemple... una renda mínima per a tots els ciutadans, d'uns 400 o 400 i escaig euros, per tots els ciutadans.
Quasi 500.
Aquestes són mesures aplicables?
Miri, el que jo li puc traslladar és que em sembla una gran falta de respecte per les persones abusar de la ignorància de les persones i fer populisme. Vingui d'on vingui. I sap què? Si hem de parlar de despesa pública, perquè moltes de les coses que em diu vostè com a propostes només són mesures que costen diners, llavors el que els empresaris diem, si vostè, el qui sigui, vol parlar de despeses i de tantes despeses, ens haurem de preocupar per l'ingrés, oi? Perquè primer ha d'haver-hi ingrés, i és clar, si ens hem de preocupar perquè hi hagi ingrés, la cèl·lula mare de les economies lliures és l'empresa. Per tant, estarem molt contents de que vostè, si vol gastar, primer es preocupi de que puguem generar, que em sembla que és important. Segona cosa, estem en economies obertes. Per tant, la competitivitat no és màgica. Hi ha definicions de competitivitat que jo utilitzo que diuen que la competitivitat és la conseqüència de l'esforç de cadascú de nosaltres. Per tant, dic, no és màgica, és la resultant de la contribució que fem cadascú de nosaltres, que genera uns excedents, que entre altres coses permet que ens dotem tots nosaltres d'un benestar que ja em perdonaran tots els que encara utilitzen l'expressió estat del benestar. Jo sóc un, en aquest sentit, un predicador de que per què no parlem tots de societat del benestar, perquè l'Estat no ens dona res, ens retorna el que prèviament hem aconseguit amb l'esforç tots nosaltres generar i fer-los arribar amb ells com impostos i com altres diguem-ne, tributs que ells recapten. I a partir d'aquí em sembla que a més abans parlava d'homologar el país en termes doncs, de modernitat. Els països que han trampejat millor aquests anys tenen les seves societats integrat el concepte tu ets el principal responsable del teu futur. Per tant, el paternalisme, i el paternalisme amb excés és molt dolent, amb excés ja ho és dolent a casa, el paternalisme des de les administracions públiques, li torno a dir, és pervers, és per mi una falta de respecte a les persones.
Fan volar coloms, doncs, senyor Abad, la gent de Podemos.
Jo no... A tots els que expliquin o expliquen, que ja podem dir en present, que espera't, que l'Estat et donarà tantes coses, l'Estat, torno a dir, administra els que nosaltres li donem. Aquest relat màgic que es va instal·lar en aquest país tant de que es podia fer dèficit cada exercici i a més el dèficit era eternament finançable, oi que hem vist que ha fet crisi? Per tant, torno a la lògica, a la racionalitat, a la prudència, que és, escolti'm, si tenim un marc que ens permet competir bé, serem capaços de llavors precisament poder doncs, generar benestar. I amb un afegitó, jo li diria, que no s'equivoqui ningú. Els ciutadans i les empreses no són presoneres de cap territori.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui amb el Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, Joan Corbera, Marcos Pardell i el convidat d'avui, el senyor Antoni Abad, president de la patronal FECOT, que va per preguntar aquesta primera ronda al Marcos. Doncs endavant.
Volia preguntar-li pel govern de la Generalitat. Sempre recorda, igual que jo, que el govern d'Artur Mas va accedir a la Generalitat ficant-se a si mateix una etiqueta, que era l'etiqueta de business friendly, no? D'amic dels negocis. Jo li volia preguntar si després d'aquests anys de govern de Convergència i Unió, si aquesta etiqueta és merescuda, si fa justícia, o si aquesta etiqueta no és prou merescuda. És a dir, pels empresaris, aquest govern ha facilitat veritablement les coses, o potser la política fiscal que hi ha hagut aquests anys a la Generalitat no ha estat prou friendly, no?
Bé, a mi em sembla que com a missatge de fons que des de FECOT ens agrada explicar amb una modesta pretensió de fer pedagogia, és que el que hauríem d'intentar entendre és que el conjunt de la societat hauria de ser business-oriented. I una societat business-oriented és una societat que, en paraules en català, és pro-persona i pro-empresa. I si parteixes d'aquestes dues premisses, resulta que llavors una societat business-oriented només podria admetre administracions business-friendly, que és el que vostè em deia. Vol dir que jo faig aquesta prèvia. A partir d'aquí, malgrat la duresa d'aquests anys, si li contesto el que més he escoltat de tants empresaris aquests anys i la meva pròpia personal experiència, quan tu vols créixer o quan tu vols començar un negoci, les administracions en plural et posen catifa vermella i t'ajuden o t'ajuden a entrebancar? Doncs miri, trist, però ens provoquen molts entrebancs, molts sobrecostos i a vegades que alguns doncs tirin la tovallola en aquest procés, i això no té cap lògica. Però és que, a més, resulta que amb tot això no és assenyalar polítics, és assenyalar altres nivells de les pròpies administracions tècnics, que resulta que amb un excés de garantisme, perquè resulta que fins i tot deu estar instal·lada un cert punt de por per responsabilitats i per altres invents, que acabem fent un dia a dia molt complicat, i les societats anglosaxones resulta que parteixen, si tu ets el principal responsable del teu futur...
Parlar de burocràcia o...
No, no, sí. La burocràcia i de molts tecnicismes, que acaben fent inviable, perquè el tecnicisme traduït a preu d'inversió o de projecte et fan impossible, o intervencionisme, perquè en aquest país, doncs, política, jo crec que encara a vegades equivocada més, doncs sembla que miri tota la societat per sobre, doncs això també et fa més procliu a plantejar, doncs, segons quins intervencionismes. Tot això complica la cosa. Però jo li deia, la visió anglosaxona, aquesta de que tu ets el responsable del teu futur, això fa que tothom sigui molt més responsable i es pot treballar amb molta més normalitat, amb declaracions responsables inicials, que fa de part el que vol un negoci, el que el vol ampliar, i a partir d'aquí ja anirem adequant les coses. I aquesta visió, en la persona del president Mas, jo diria que n'és molt conscient, de que aquest ha de ser el model d'una Catalunya o d'una Espanya, ho dic en relació a la conversa que portàvem abans, a on es refundessin les bases de competitivitat. Però avui això s'expressa encara molt minoritàriament en facilitar les coses. I el garantisme aquest, aquests tecnicismes, aquest de que tot ha d'estar tan per endavant, doncs, fet i invertit, compliquen molt. I és una llàstima, perquè jo crec que la majoria de tots els empresaris i de tots els tècnics, quan ens tractem amb aquell punt de dir, doncs va, estaria bé, però quan necessites el paperet aquest paperet avui encara no...
Escolti, el president Mas la passada legislatura va aprovar dues lleis òmnibus, sí, que precisament anaven orientades a carregar-se, diguéssim, la burocràcia o els procediments administratius. No han funcionat?
Senyor Corbera, les seves propostes i aquestes òmnibus han funcionat molt poc, i vostè sap que en aquests moments, i crec que està en seu parlamentària, una nova versió de simplificació que precisament reculli temes com les declaracions responsables inicials, que serveixin perquè amb facilitat puguem, llavors, tècnics i representants de les empreses, doncs, anar parlant de calendaris i d'anar complint les coses, perquè això, te'n vas al Regne Unit o te'n vas a Nova Zelanda i posem els dos hemisferis, i és el que passa. I és el que passa responsablement per les parts. I el que s'ho vulgui saltar tot i ser tan llest, també ho sap, aquest rebarà.
Senyor, vostè abans parlava de... Em feia l'efecte que referia a empreses i a empresaris, no? Que la gent necessita créixer. Per on necessita créixer el Vallès? És a dir, vostè, com a president d'una patronal molt significativa, si hagués de fer una carta als Reis, amb aquest capítol de prioritats... Una comarca com el Vallès, com els Vallesos, que són un gran centre de llocs de treball, de recerca, d'investigació, d'ensenyament, perquè tenen universitats, quines reclamacions i quin ordre de prioritats establiria amb aquestes reclamacions que fa vostè a les administracions, tant la catalana com la de l'Estat?
Miri,
ho podem deixar en 5 punts.
Què és allò que s'ha de resoldre?
En 5 punts.
Amb els principals.
Però escolta, la carta va ser llarguíssima,
Sobretot el que voldria saber és el primer d'aquest ordre que estableix el senyor Abad. Allò que voldria resoldre abans que res.
Bé, va, fem-ho a punt, en punts, com amb guionets. Primera reclamació, o primera sol·licitud d'aquesta carta, de que tots fóssim conscients de que o posem més risc a les nostres vides o ens empenedirem. I això va acompanyat, a més, de que la societat en el seu conjunt ha de facilitar en el que tingui un revés professional o empresarial la segona i la tercera oportunitat. Això, primer punt d'aquesta carta. Segon punt de la carta. La transcendència, ho deia abans, de la formació de les persones, però entenent que la formació i l'educació de les persones, per una banda és aptitud, per una altra és actitud que multiplica, i per una altra valors que fonamenten. Perquè la conseqüència ha de ser talent, que per mi és equivalent a intel·ligència en moviment, més principis. No n'hi ha prou amb tenir talent, eh? Talent i principis. Segon punt. Tercer punt. Li parlaria de que a Catalunya els costos de l'energia i de les energies i de l'elèctrica avui són un element que juga molt en contra de la nostra competitivitat i som un territori bàsicament doncs molt manufacturer. I en aquí li afegiria una altra cosa, que és la logística, que és el doncs desastre de que hem perdut, i la logística no s'instal·la, diguem-ne, en terminis curts, els anys perduts per tenir avui unes oportunitats que serien enormes si tinguéssim bons enllaços ferroviaris, ben connectats amb els nostres ports, perquè és que tindríem una intermodalitat que seríem, un dels pols logístics més importants dels Estats Units d'Europa, que és del que es tracta. I dilapidar temps, i temps comptat amb anys, em sembla un despropòsit, que a mi el que em sorprèn és una cosa, els empresaris, quan no ho fem bé, això ens té conseqüències, eh? I et pot arribar a tenir conseqüències fins i tot patrimonials gravíssimes i a lo millor d'altres àmbits.
Per tant, amb la política...
El no fer res amb la política o fer el contrari del que marca el sentit comú
no passa per
surt gratis i no passa res, eh? Escolti'm, doncs també socialment ens hem de plantejar les coses d'una
altra manera. Dels quatre punts que he dit, els dos primers m'ha semblat que els deia la societat i els dos últims a les administracions, en aquest cas a l'administració de l'Estat, pel que fa al tema d'infraestructures.
I a totes, eh? No
però, vull... però els hi deu haver fet arribar a l'administració.
Sí, esclar.
La resposta que he tingut?
Immobilisme. O és que amb el tema del corredor del Mediterrani i el tema de per exemple, de posar en competència els ports de l'Estat espanyol, perquè el model de tots els ports dels Estats Units d'Europa són en competència, resulta que aquí ho hem de fer diferent. O el model aeroportuari espanyol, que resulta que, com diuen amb els ports, diuen Madrid tiene 27 bocanes. Això ja ho he sentit a dir, perquè és la idea. I, per tant, no cal que hi hagi competència. I hauria d'haver-hi sana competència, que és el que hi ha tots els la resta de ports. I amb el tema dels aeroports, exactament el mateix. És a dir, aquest model hauria d'estar amb sana competència. I en aquí s'ha fet un pas ara molt transcendent, però molt negatiu, a nivell d'aeroports, per intentar precisament tenir un model competitiu intern i anem pel camí que no és homologable internacionalment.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Corbera, Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Antoni Abad, president de CECOT. Daniel, sí. Volia fer una pregunta, sí. Però vinga, endavant.
Sí, no. Volia fer, però si em permet, perquè enllaçaré, en part de la que ha fet el Joan abans, una d'elles, faré dues preguntes, però molt concretes, molt puntuals. Una d'elles ha parlat, vostè ha sigut crític amb l'actitud de les administracions globals, no, però hi han parlat de que, com ha dit el Marcos també, el senyor Mas va dir un govern business friendly. Però vostè, aquests darrers anys, el govern Mas ha governat o només s'ha dedicat a altres coses? Primera pregunta, que és molt concreta. I una altra cosa és, ha parlat vostè que el Vallès, zona manufacturera d'Europa. Les manufactures a Europa van caure molt, diem-hi, perquè se'ls va menjar la manufactura xinesa, sobretot. I em semblava que les fàbriques manufactures a Europa, no només aquí, quedaven una mica obnubilades, desaparegudes, perquè el país tercer món, i molt especialment Xina, se les menjava per produir molt més barat. Tornem a, a ser país, no només el Vallès, per suposat, manufacturer.
Comencem a recuperar Europa, diguem-ne, posicions a nivell manufacturer, sí. Però és que, escolti'm, ara només per citar, i tothom, i espero que ens entendrà, Porsche, Audi, Volkswagen, Mercedes i BMW han anat sempre bé, eh? Tots aquests anys sempre han anat bé, eh? Per què? Perquè fan un producte capdavanter, carregat de tecnologia i amb renovació tecnològica permanent. Doncs això és el que amb altres àmbits doncs hem de poder fer, i en aquí també es fan vehicles, i Seat està fent en aquests moments, ja que parlem de present, un producte superexitós, que és el Seat León, i que resulta que té una penetració en el mercat alemany, doncs, que creix any rere any i que possibilita les exportacions. Però jo reclamava energia perquè, i costos logístics homologables, eh? Perquè ja fa uns quants anys que vaig aprendre de que a la fàbrica Ford d'Almussafes el cost que té, que tenen més desmarxat a dins de l'estructura general de cost del grup Ford Mont és el logístic. Vol dir que, esclar, no ens podem fer mal a nosaltres mateixos per incompetència o per immobilisme. És que això lliga amb el que deia, amb el que deia abans. I el que em diu vostè, abans, molt directe, jo crec que governat en el sentit d'atendre doncs un dia a dia, i a més, doncs és evident que a nivell de Catalunya planen, diguem-ne, doncs uns reptes enormes, que és aquest encaix, doncs, Catalunya-Espanya, i que és veritat, també concentra, doncs, energies i temps, no?
Senyor Abad, ahir el Consell de Ministres, com tots els divendres, es va aprovar moltes coses. Una d'elles era la reforma dels cursos de formació, que era un tema que ja fa temps que es anava cuejant per allí, tot plegat arran de l'escàndol que hi ha hagut a Andalusia, amb el govern de la Junta, els sindicats, en fi, han canviat les coses. Ara els diners d'aquests cursos de formació queden en mans del govern central i les patronals i els sindicats doncs no veuran ni un duro. Jo no ho sé des de TECOT com es veu aquest canvi que posa en marxa, doncs, jo no sé si ja mateix o que surti publicat al BOE, en fi, sabien com acabaria el tema, com ho veu vostè?
Home, des del món associatiu empresarial ho veiem molt malament i discrepem rotundament de el que avui es pugui haver aprovat per part del Consell de Ministres, perquè per una banda, i amb una sentència a darrere que ho confirma, els fons que cotitzem les empreses i els treballadors cada mes sobre les nòmines per temes de formació són finalistes i per tant s'han d'aplicar això, i per altra banda és que si cotitzem empreses i treballadors, a l'àmbit lògic en què aquests fons retornen amb eficàcia i amb eficiència, ens els hauríem de plantejar precisament les associacions patronals i les sindicals. I el govern, en tot cas, el que ha de valorar són els resultats i exigir, lògicament, el que hi hagin garanties de que els fons s'apliquen correctament. I això és el que passaria en un país modern, en un país on tots entenguéssim que d'entrada tu ets el principal responsable del teu futur, que predisposa a ser responsable, i saber que el no ser responsable té greus conseqüències, perquè de la manera que m'ho plantejava vostè, a l'inici, no, diguem-ne que aquí sí que crec que fora, diguem-ne, una mala reflexió si algú des del govern ho ha cregut, perquè si hi ha hagut en algun cas algun mal ús, que vostè ja deia, algun escàndol, resulta que en aquests moments, i tristament, si escàndol és sinònim de frau o de corrupció, és que qui tira la primera pedra, no? En aquest sentit. Per tant, no parlem d'alguna mala praxis com a fonament de canvis. Els models de gestió en les empreses i també en la formació contínua s'han d'anar adaptant en l'evolució dels temps. Hem d'estar assistits per millors programes de control i de justificació, per més rigor l'aplicació i després amb el control ex post, i tot això jo crec que en el moment que ells ens diuen i ara ja nosaltres disposarem per vosaltres, em sembla que tornem en aquest model tan equivocat que és la falta de diàleg. Les decisions es prenen millor quan les parlem i a més les parles amb els que no solament paguen, sinó que ho apliquen i saben quines són les necessitats. Vol dir que discrepem molt i jo m'imagino que...
No hi ha hagut diàleg, doncs, entre el govern central i les patronals i sindicats a l'hora de posar en marxa això que es va aprovar al Consell de Ministres?
En general, li confirmo que hi ha molt poc diàleg i en aquest tema doncs, es confirma precisament aquesta falta de diàleg i d'arguments, perquè em sembla que ens assisteix molt la raó i la COE i CEPIME doncs, hauran de plantejar, suposo que els sindicats també, doncs, l'oposició, i en democràcia doncs, crec que se'ns ha d'escoltar i saber rectificar, diuen que és de savis.
Molt bé, doncs Marcos,
parlava fa una estona de que els ànims han canviat, no? De que hi ha una sensació de que la recuperació s'ha iniciat, etc. Però la realitat és que l'atur continua tenint una xifra pues, elevadíssima, i en concret, que és per això que li volia preguntar, l'atur juvenil té unes taxes elevadíssimes. La meva pregunta era sobre el binomi empresa universitat, si no s'haurien d'introduir canvis o quines són les propostes de la CEGOT en aquest sentit, sobre com millorar la relació entre empresa i universitat, més la CEGOT tenint un contacte com a mínim geogràfic molt directe amb les empreses, amb les universitats del Vallès.
Miri, jo no puc deixar de passar l'oportunitat de per bona introduir vostè la pregunta. Sí, hi ha més positivisme, però sí, la realitat encara és molt dual. I vista des de la microeconomia, que vol dir l'economia de les empreses i més del dia a dia, encara hi ha moltes empreses i moltes famílies que pateixen. Segona cosa molt important que vostè m'ha dit és atur i atur juvenil. En la ministra he tingut fins i tot l'oportunitat de proposar-li que seria molt important que quan ella parla d'atur juvenil fes una aportació addicional de dades que a més tinc doncs, ben contrastada amb precisament el seu propi equip. Ella parla sovint d'una dada que és prou colpidora, 50% d'atur juvenil a Espanya. Però jo li dic, però ministre, afegeix, d'estos parados, 50%, resulta que más del 60% tienen como nivel de formación la secundària obligatòria o, jugando con la palabra, ni eso. Perquè, és clar, és molt transcendent enviant a la societat missatges que serveixin per reaccionar. Per tant, famílies i jovents, no estudies, no treballaràs o tindràs una feina residual, marginal i molt mal pagada. I això és el que s'ha d'explicar molt bé, perquè necessitem que tinguem llavors una societat diferent, perquè quan anem en el conjunt de tot l'atur, resulta que hi ha molt atur, molt cronificat, d'acord, però és que o fas un esforç, a vegades gairebé, en alguns casos, una mica sobrehumà, i et recicles en aquest sentit de buscar algunes habilitats noves, o és que no treballaràs. I això és el que col·lectivament, no sé si ens ho podem permetre, de que no hi hagi algunes coses. A mi les persones que parlen perdó, que parlen, que treballen, i nosaltres CECOT també ho fem, eh? I per tant també tinc uns inputs de molts altres i un de molt proper, amb col·lectius de molt difícil inserció laboral. El que diuen tot, i altres col·lectius que també tenen altres problemes, si els hi has de donar, perquè hem de ser els empresaris, jo dic que tenim una, com totes les monedes, dues cares, eh? Amb una li reclamem màxima competitivitat en el país, en el millor de les interpretacions d'aquesta paraula, perquè per l'altra cara hem de parlar de cohesió social, eh? I d'atenció. Doncs bé, reprenent el que li deia, si hi ha en certs moments persones que necessiten, doncs, una renda mínima bàsica, els que treballen amb aquests col·lectius et diuen a canvi d'alguna cosa, perquè aquestes persones necessiten pujar la seva autoestima, aquestes persones necessiten un dia a dia que els porti a un mínim d'obligacions i, per tant, un cert retorn cap a la societat per al fet de que reben no és pejoratiu, et diuen. Al contrari, els hi és molt bo. I tot això interioritzar també per anar avançant, perquè ens convé col·lectivament que al final hi hagi més persones en disposició de ser ocupades. I després em treu un tema que és com un clàssic del país, Espanya i Catalunya, eh? Que és més resultats de la relació creixent entre universitat i empresa. I en aquí, doncs, jo crec que els apropaments, ja fa anys que els fem, ens falten encara més resultats, però hi ha un tema en el que discrepem molt en relació als pressupostos públics, que és que el pressupost públic català dedicat a col·laborar i a donar suport a la recerca aplicada és ridícul en relació al nostre valor afegit català, al nostre PIB, i en termes lògicament comparatius amb altres regions i països, i entre la proporció de recerca bàsica, de fons per recerca bàsica i fons per recerca aplicada. Necessitem molt més recerca aplicada, i la bàsica també ha de donar més passos endavant, perquè al final, com les inversions, necessitem retorn.
Últims 5 minuts de programa, Joan i Daniel, vinga. Sí,
recentment jo he viscut una situació, i és que la tintoreria de tota la vida a la que jo anava, doncs, ha tancat.
Quin disgust.
Bueno, sí,
reempresa.
Sí, 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 i de fet és, i no perquè anés malament, era una tintoreria que anava com un tiro, bueno, una qüestió de defunció, en aquest cas, de la propietària, però sí que és veritat que, i sobretot amb la crisi, hem trobat moltíssims, però moltíssims rètols per la ciutat, a qualsevol ciutat, dient tancament per jubilació, per prejubilació, el que sigui, liquidació, etc. Però clar, i són establiments que alguns funcionen i que malauradament, doncs, per circumstàncies familiars, doncs els familiars no el volen continuar, però que potser es podria donar la circumstància de que ben habilitat es poguessin trobar mecanismes per donar continuïtat a aquests negocis que funcionen, no? I els llocs de treball que representen. I això m'ha vingut a la ment perquè vostè precisament ha liderat una iniciativa que trobo molt, molt interessant, que és la de reempresa, i que m'agradaria que expliqués, perquè, bueno, suposo que alguns oients no la coneixeran, o molts, i que crec que és interessantíssim.
Salvar empreses, no?
Sí, sí, en definitiva, més que salvar empreses, continuar empreses que funcionen.
Jo, senyor Corbera, ara li diré allò, li agraeixo molt aquesta pregunta. Jo m'imagino que el primer que va dir això va ser per no tirar-li un ganivet en el que li havia fet una pregunta que no li interessava gens. Però, a mi, li dic de tot cor, li agraeixo molt, perquè Reempresa és un programa que està portant a resultats molt importants i molt positius, i ho explicarem. Reempresa és el mercat de compravenda de negocis petits que tenim per tot Catalunya i que el que fa és professionalitzadament apropar oferta i demanda. És a dir, el cedent, aquesta persona que no pot o no vol continuar al front del seu negoci per motius de jubilació o tants altres, i persones que, si el concepte d'emprenedoria fins ara potser l'havien fet un reduccionisme a tinc una idea multimilionària i començaré un negoci, doncs és igual d'emprenedor el que pensa jo no tinc la idea milionària, però em puc posar al capdavant d'un negoci que és preexistent, però jo li puc donar un relleu i un nou impuls. Bé, mínimament, resultats. Resulta que l'any 2014 vam doblar resultats en relació al 13, és una iniciativa encara jove. L'any passat es van tancar 4 operacions per setmana i aspirem aquest any, aspirem, a tancar-ne una per dia natural. Vol dir que, déu-n'hi-do, el que portàvem acumulat fins a l'any, fins a 31 de desembre de 2014, de transaccions agregades, és més de 20 milions d'euros d'aquests anys tan d'usos, però també els que ens escoltin que sàpiguen, l'empresa més petita que ha canviat de mans, 3.500 euros. Una noia es va quedar una botigueta de souvenirs d'un poble de la costa catalana. La més gran i atípica que hem intermediat, 1 milió d'euros. Absoluta transversalitat. Hi ha empreses amb producte, empresa manufacturera, hi ha molt servei, hi ha molt comerç, però el més important, el tiquet mig pot estar amb 40-50 mil euros. I passen moltes coses cada setmana. I portem i més de 1.600 llocs de treball directes, mantinguts, més les 400 i escaig persones que s'hi han posat al capdavant. Vol dir que jo convido, perquè d'antenes en tenim per tot Catalunya, amb la col·laboració público-privada, amb el govern i sobretot diputacions i ajuntaments, tindran personal preparat, qualificat, que els podrà atendre.
I això és una iniciativa de vostès, de CECOT, l'han exportada?
Bé, l'estem treballant a nivell de l'Estat amb el Ministeri d'Indústria i l'estem començant a exportar de debò en el sentit de més enllà d'Europa.
I com és que han pensat amb la Diputació per això? I no amb una altra administració?
Joan Maria Claveguera.
Escolti, simplement perquè els serveis de promoció econòmica dels ajuntaments porten molt bé el pols del dia a dia. I en els pobles petits i ciutats petites són ells els primers que saben d'aquí 3 mesos aquesta botiga tancarà. Aquell no li va bé la cosa.
Ens tanca, nosaltres ens tancarem.
Senyor Lozada, gràcies.
Gràcies a vostè per estar aquí dissabte amb nosaltres. Fins a la pròxima ocasió. També el Joan Corbera, Marcos Pardeiro, Dani Arasa, Joan Maria Claveguera, tornant dissabte que ve, converses, cadena Copa Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant Eustace Gramellina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.